guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui us parlaré del bentos i el pelagos.
El bentos i el pelagos, què és això?
No són cap de dues persones que van anar a la batalla del llavall de Grècia ni coses d'aquestes, no. Amb aquest títol avui ens anem a parlar de biologia i sobretot d'ecologia marina.
Carai!
Fent referència a dues paraules que també ens defineixen dos espais molt diferents a mar.
Doncs som-hi, anem a veure què és això del bentos i el pelagos.
Exacte, posarem en context i farem una miqueta de definició de cadascuna de les coses. Primer de tot, el bentos és tota la comunitat d'organismes que viuen al fons del mar. Bé just per sobre, bé enterrats o amagats. Enterrats a sorra, evidentment, o amagats a les roques, a les escletxes, etc. Aquests organismes, evidentment, s'anomenen organismes bentònics. I el pelagos fa referència a mar obert, és a dir, tota la columna d'aigua que es troba fora de l'àmbit de la plataforma continental, que ja sabem que és l'espai de terra adjacent als continents, doncs, a partir de fora, a aquesta zona. La paraula ve d'etimologia grega, evidentment, i literalment vol dir part del mar que està lluny de la costa.
Per tant, mar obert, bàsicament,
sí,
eh?
Sí, sí, els organismes que viuen en aquest àmbit s'anomenen organismes pelàgics. En diferència dels bentònics.
Ara que ja estem una mica situats.
Hem de parlar que dins de tots els dos ambients aquests tan diferents, hem de ser conscients, com sempre parlem amb ecologia, del que s'anomena factor limitant. És a dir, aquells factors que impedeixen que visquin molts animals i només en puguin viure uns quants. Val? Perquè és més fàcil parlar d'això que no del que va bé a tots. No? Els factors limitants en ecologia és molt important. Ja n'hem parlat algunes vegades, Ona, dels factors limitants a mar, no? Però en farem una repassada just en aquests àmbits. Primer de tot, he de parlar de la llum. Ja sabem que a mar la llum es perd exponencialment a partir dels 20-30 metres de fondària i a partir dels 40 en avall hi arriba ja menys d'un 50% de la llum superficial. Tant prop de la costa com a mar obert, els organismes que depenguin de la llum estaran ocupant els primers metres de la columna d'aigua. I això és molt important, sobretot en aquells organismes pelàgics, per exemple, perquè, per exemple, el fitoplàncton, que són els organismes fotosintètics que viuen a mar obert, només es trobaran en els primers metres d'aquesta columna d'aigua tan extensa que és la columna pelàgica.
Perquè necessiten la llum, no? I més al fons no podrien viure.
Exacte. En els organismes bentònics estaríem parlant d'aquests organismes que serien, bàsicament, les algues, els fotosintètics, i les praderies marines, que ja sabem que a partir dels 30-40 metres ja no poden viure.
Quins altres factors limitants tenim?
La pressió. La pressió al fons del mar s'incrementa a raó d'una atmosfera cada 10 metres. Per tant, els organismes que viuen lligats al fons del mar, els bentònics, han de ser capaços de suportar pressions que arriben a ser entre 100 i 500 vegades més grans que en superfície en les aigües més profundes. Ja veurem que tenen mecanismes per poder suportar aquesta pressió i poder viure en aquelles fondàries i just enganxant al fons, que tenen tota la pressió de la columna d'aigua a sobre. I un altre factor important són les corrents i l'entorn. Aquí tenim altres factors ambientals, que són claus, evidentment. En aigües més superficials estaran més exposats a les condicions meteorològiques i als corrents en superfície, és a dir, a les grans borrasques, grans temporals, grans, etc. Per això, per exemple, organismes que són pelàgics, com les velelles, les barquetes de Sant Pere, els temporals de llevant les porten des de mar obert fins a la costa, les arrosseguen, efecte condicionant. Prop del fons del mar podríem dir que l'entorn és més estable.
No hi arriba tant, no? Aquests fenòmens meteorològics.
Sobretot en aigües més profundes. En aigües més superficials sí que té impacte, però en aigües més profundes no.
I ens en queda algun d'aquests fenòmens limitants?
Un molt evident, que és l'alimentació. Perquè els organismes viuen i es desplacen allà on poden trobar menjar.
Molt evident.
Bàsicament. Vale, això, per exemple, ho veurem o es pot veure en els organismes, en el zooplàncton, per exemple, que s'alimenta del fitoplàncton. A la nit es troba en aigües més profundes i en el dia puja cap a aigües més superficials on està el fitoplàncton. Per tant, té un cicle vertical, en podríem dir, dintre d'aquesta columna d'aigua pelàgica. Dit això, Ona, els organismes bentònics, com hem dit, són aquells que viuen lligats al fons del mar. Per poder viure just a sobre del fons, poden viure just a sobre del fons, per tant els anomenem epibentònics, i els que viuen enterrats a la sorra o dins de la roca, que s'anomenen endobentònics. Epi vol dir sobre, endo vol dir dintre.
Per tant, fem aquesta classificació, dins dels bentònics, els que viuen a sobre i els que viuen a dins.
Exacte. Els organismes bentònics poden ser mòbils, com els peixos, crustacis, cefalòpodes, un cranc, una llagosta, un peix, evidentment, o bé sèssils, és a dir, que viuen ancorats al fons, com per exemple els coralls, les gorgònies, les praderies marines, els mol·luscs, els musclos, etc. No? Els organismes mòbils tindran un sistema d'alimentació actiu, per tant anar a buscar o caçar l'aliment, mentre que els organismes sèssils tenen una alimentació passiva.
Clar, perquè no es poden moure.
No es poden moure, mengen el que passen per allà. És el mateix que un musclo obrirà les valves situades sobre de la roca i filtrarà el que li arribi. Un corall el mateix, els pòlips, obrirà els tentacles del pòlips i caçarà o filtrarà el que li passi per allà. I com he dit abans, aquests organismes tenen diverses estratègies per suportar la pressió de la columna d'aigua. Per exemple, entre d'elles podem nombrar que per suportar aquesta pressió, com viuen al fons del mar, no tenen bufeta natatòria. No en tenen perquè no els hi fa falta el fet de surar, de flotar, viuen enganxats al fons. Per tant, treuen la bufeta natatòria, els peixos, en aquest cas, és un element que no els hi fa falta i s'adapten a viure just arran de fons. Tenen esquelets més lleugers i teixits més flexibles, amb alts nivells de teixit cartilaginós i gelatinós. Són teixits més tous. Clar, un os, si suporta molta pressió, es pot arribar a trencar.
Clar.
Si és un cartílag, si és un teixit tou, li dona més marge a la compressió que té de les elevades pressions. I també adaptacions moleculars amb proteïnes i lípids o greixos insaturats. Això també els ajuda a nivell molecular.
És curiós com els cossos s'adapten a l'entorn on viuen, eh?
Exacte. Sí o sí, necessàriament per viure, no? Això Darwin ja ens ho explicava amb la teoria de l'evolució, no? I en aquest cas es veu clar les adaptacions que tenen per suportar totes aquestes condicions, bé sigui perquè ja no els hi fa falta o bé sigui perquè el cos necessita combatre aquesta pressió d'alguna manera. Com hem dit, els organismes pelàgics són aquells que viuen a la columna d'aigua a mar obert o bé prop de superfície, també. El pelagos, que és el conjunt, l'ambient aquest que hem dit, té diferents nivells de profunditat, diferents classificacions. Com hem vist amb el bentos, també els epibentònics i endobentònics, en aquest cas tenim la comunitat epipelàgica, que viu entre els 0 i els 200 metres de profunditat. És a dir, inclou la zona fòtica, és la zona amb llum, que aquí es concentra la major part de la vida, concretament el fitoplàncton.
És aquests que encara necessiten la llum per viure.
Ah, evidentment. Per sota dels 200 metres i fins als 1.000 metres de fondària tenim la comunitat mesopelàgica. És la zona de penombra. Hi ha molt poca llum, no es pot fer la fotosíntesi i ja hi viuen altres tipus d'animals. La zona batipelàgica, entre 1.000 i 4.000 metres de profunditat, on la foscor és total, la pressió és molt alta i, un ingredient més, l'aigua és molt freda.
Clar, això també és important, eh? Això també és important. Enfonsant-nos, l'aigua és més freda.
L'aigua és més freda. La avisopelàgica, entre 4.000 i 6.000 metres de fondària, per exemple, una altra adaptació que tenen els organismes en aquelles profunditats és que el metabolisme és molt lent.
No poden fer les accions tan ràpid.
Exacte, i l'organisme creix molt a poc, per exemple, són organismes molt longeus perquè creixen molt a poc, molt lent. Clar,
no gasten tanta energia.
No gasten tanta energia, no es poden moure tant. han de... consumeixen molt menys, perquè en aquelles profunditats els nutrients o no hi arriben tant o costa molt aconseguir el menjar. Per tant, han de tenir adaptat a un organisme molt, molt, molt lent. I la comunitat adopelàgica, que correspon a les fosses marines per sota dels 6.000 metres de profunditat.
Aquí ja és foscor total, això?
Total, aquí ja no hi ha res. Ja no hi ha absolutament res. S'ha de dir també que, clar, només coneixem un 10% dels habitants a mar. I en aquesta zona, sobretot a les zones pelàgiques de gran profunditat, són les zones més, més desconegudes. Abans no hi podíem arribar de cap manera. Ara amb els robots submarins sí que s'hi pot arribar i s'hi pot acoplar una càmera per veure el que hi ha, no? I fins i tot recollir mostres. Però, clar, són unes molt xungues. Fa poc es va descobrir, o li van tornar a redescobrir, un calamar que li van posar un nou nom perquè pensaven que era una espècie comú, un calamar que el van trobar a la panxa d'un catxalot. Els catxalots hem de saber que baixen a metres de fondària a alimentar-se d'aquests calamars gegants. Ells sí que descobreixen aquesta zona.
Exacte. Vull dir que potser ara que deies, no?, que aquests robots sí que estan començant a arribar a aquestes zones més fosques, potser descobrim noves espècies,
sí,
no?, que fins ara han estat ocultes.
I un descobriment també va ser en aquestes zones, concretament en les zones bentòniques, quan es van descobrir, ja saps que en els oceans hi ha les zones de les dorsals oceàniques, que són aquelles zones on, on es forma continent, que hi ha l'escletxa, la dorsal, va sortint lava, i hi ha moltes zones de, fumaroles, zones volcàniques d'alta temperatura a sota del nivell del mar, al fons del mar. Doncs es van descobrir molts organismes bentònics, d'aquells que viuen al fons, just en aquelles zones on sortia aigua tan calenta i molt rica en sofre, en sulfurs. Eren capaços de viure en aquella zona bacteris que s'alimentaven del sofre i a partir d'aquí tota la cadena alimentària fins a grans organismes que també s'hi alimentaven allà, un pol de vida, fins que les càmeres no van poder baixar aquells 3.000, 4.000 metres de fondària, 2.000, a veure allò.
Tot això era desconegut.
Tot allò era, era desconegut.
No, ja ho deies, no? Només coneixem un 10%,
un 10%.
De la fauna marina, vull dir que
un 10%.
Tot el que ens queda.
Evidentment, Ona, que les llums, les corrents i la pressió són els factors més importants i els que determinen la vida a totes aquestes, justament en aquesta fondària, no? És un hàbitat molt complex, on trobem des d'unicel·lulars fins a macrovertebrats, com he dit abans, els cetacis, els catxalots que baixen fins a aquella profunditat a alimentar-se. A mar obert necessites grans desplaçaments per alimentar-te. Desplaçaments que molts organismes fan, com hem dit abans, entre les parts més profundes i la superfície, seguint el ritme circadià, és el ritme del dia i la nit. Els alimenten en aigües superficials i baixen després a aigües profundes, com és el cas del zooplàncton. Però també estratègies perquè no se't mengin.
Clar, això és la llei del més fort, no? Una mica has de caçar i evitar ser caçat.
A mar obert ets més vulnerable perquè ets una cosa que destaca entre la immensitat de que no hi ha res. Per exemple, quina estratègia podem tenir? Doncs en peixos, per exemple, diferències de color entre la part ventral i la part dorsal, perquè si et veuen de baix cap a dalt et confonguin amb la llum solar, i perquè si et veuen de dalt cap a baix et confonguin amb el blau del mar. Per això, per exemple, a dos grans nivells, les sardines, per exemple, o l'anxova, la part dorsal, o els verats, per exemple, que tenen aquelles ratlles blavoses, són més fosques, perquè la llum del mar incideix a dalt, i per tant tenen la part més blavosa, perquè, per exemple, els ocells no els vegin o no se'ls puguin menjar. Però la part ventral és més clara, precisament perquè les tonyines i els peixos depredadors de baix els confonguin amb el sol i tampoc se'ls puguin menjar.
Estratègies que tenen els animals, sí,
diferents als estirats, i és una zona, evidentment, on trobem els grans migradors oceànics,
carai, els que fan grans viatges,
grans viatges de totes les espècies, des de plàncton fins a anguiles, cetacis, tonyines, això, tots els animals de totes mides, etc., que alguns, o molts, en molts casos, s'aprofiten, per exemple, de les grans corrents per estalviar energies.
I aquestes grans migracions suposo que també van lligades al tema de l'alimentació.
No? Ah, evidentment, i al tema de la reproducció.
El tema de la reproducció en el sentit de buscar aigües més calentes o aigües,
exacte,
més fredes.
O aigües amb més menjars, amb més nutrients perquè les cries es puguin alimentar més.
Doncs Sergi, avui hem tornat a submergir-nos en aquest mar que ja ho havíem fet altres vegades, però avui hem anat fins al fons de tot,
fins al fons de tot i a tots nivells,
exacte, coneixent aquests dos organismes, no? El Betos i el Ventos i el Pelagos, aquests noms que ens sonaven una mica estranys, però ara ja els situem.
No són de la pinícula de 300 de gladiadors i de soldats de combatent a les termòfiles, sinó que són dels ambients de mar.
Doncs Sergi, moltes gràcies i ens retrobem un altre dia parlant aquí al guaita que tenim.
Fons, fins la propera.